Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Garantir que els actes multitudinaris de la comarca siguin segurs. Aquest és l'objectiu de Nits de Qualitat en les Festes de la Garrotxa, una formació per comissions organitzadores per tal d'evitar qualsevol tipus de violència sexual en l'espai públic. La idea parteix dels punts liles presents a les festes majors des de fa una dècada i que Olot es va estrenar l'any 2019. La formació comença avui mateix i assistir-hi serà condició indispensable per tota entitat que vulgui tenir una barraca per festes d'altura.
Es va decidir perquè el 2019 es va fer per primera vegada un punt lila per festes d'altura i aquell any també alguns municipis de la comarca també van implementar un punt lila a les seves festes majors. I com a resultat d'aquestes accions es va considerar interessant, necessari, seguir fent formació a col·lectius, a entitats, a clubs esportius que gestionen les barraques, els bars, les barres, però també a ciutadania en general o a agents del territori implicats en el protocol que tenim on les taules de les comissions de seguretat.
És la veu de la Tina Ruiz, la tècnica comunitària del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Les Nits de Qualitat en les Festes de la Comarca vol posar l'accent a que la festa és possible sense abusar de l'alcohol. Des d'avui, els membres de les comissions organitzadores d'activitats tindran l'oportunitat de formar-se per tal de ser els primers en ajudar la població a conscienciar-se. Dimarts, 21 de juny. La sequera comença a provocar estrès hídric a la nova producció de fesols de Santa Pau. Les plantes repartides en 20 hectàrees de camps conreats fins ara han començat ja a créixer, però el seu desenvolupament podria aturar-se com a conseqüència de les altes temperatures. El Lluís Sunyer és el president de l'Associació de Cultivadors de Fesols de Santa Pau.
Tot i que en aquest moment que està el fesol ara petit, no, la crisi de temperatura no l'afecta gaire, ho suporta molt bé l'estrès hídric. Es queda parat i no creix. És més empipat un excés de calor quan està en floració, llavors sí, perquè la flor es deshidrata i no fa tabella. Però en aquest moment la planta es queda parada a esperar que arribi una ploguda, i en el moment que arriba una ploguda llavors torna a riar el seu procés vegetatiu. Però bueno, ja esperem que ens plogui abans, bueno, que no tardi massa ens ploure's, perquè és clar, si la planta també es queda gaires dies parada per la falta d'aigua, tampoc és bo.
Si arriben les pluges i es poden conrear més camps, es preveu que enguany puguin superar la producció d'11 tones aconseguida l'any passat. A la ciutat de Girona ja es comencen a fregar les mans. La Cambra de Comerç estima en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de l'ascens simultani del futbol i el bàsquet a l'elit de la competició. És tan sols una xifra inicial, però per calcular-la parteix d'una base bastant sòlida. L'estudi que va fer ara fa 4 anys, mesos després que el Girona pugés a la màxima divisió estatal. Escoltem el director de la Cambra de Comerç de Girona, és l'Eduard Torrent.
El que sí que és un impacte important és que dels 3 esports pràcticament són molt poques ciutats, cap mitjana, que tenim els 3 equips a les 2 divisions superiors de bàsquet i de futbol. Bàsicament són Madrid, València i Girona, perquè Madrid sí que té algun equip a les 3 divisions, València també, i nosaltres. Vull dir, no hi ha Barcelona, per exemple, i totes les altres ciutats espanyoles, que són molt més grans que Girona.
Uns celebren l'arribada de l'esport a les seves ciutats, altres, en canvi, celebren el comiat. El Consell Comarcal del Ripollès lamenta que el Comitè Olímpic Espanyol hagi decidit finalment descartar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 de Catalunya i Aragó. El seu president, Joaquim Colomer, ho veu com una oportunitat perduda, però adverteix que seguiran exigint les infraestructures històricament pendents.
Si hi segueixen havent-hi mancances i tinguem Jocs Olímpics a la vista o no. Evidentment, el territori de muntanya, les comarques de Pirineu, sempre s'ha dit doncs, que hi ha un cert deute cap a aquestes i ho seguirem mantinguent, ho seguirem defensant, i els presidents i presidentes dels consells comarcals de muntanya doncs, seguirem fent pinya per reivindicar-ho.
A casa nostra hem de lamentar la mort d'un jove d'entre 16 i 18 anys que hauria caigut accidentalment ahir al riu Fluvià Olot. Un jove es van localitzar i a les 5 de la tarda el cos d'un noi sense vida submergit al riu Fluvià a la zona dels Tossols, al barri de Sant Roc, just a sota de la pista d'atletisme. El noi tenia el cap sota l'aigua, segons ha pogut saber Ràdio Olot. Al costat hi han localitzat unes bambes i una bossa amb roba i objectes personals. Les primeres informacions que ha pogut contrastar Ràdio Olot marquen que es tracta d'un jove d'entre 16 i 18 anys que a priori hauria anat sol a banyar-se al riu. Es dona la circumstància que en aquesta zona especialment perillosa hi ha molta roca basàltica i alguns bassals de fondària considerable. Segons les mateixes fonts, el noi hauria caigut accidentalment i hauria mort. I els plans de transició al treball de la Garrotxa celebren 25 anys i ho fan amb una exposició a Can Trinxeria que recull els moments més emblemàtics de la història d'aquesta modalitat educativa. Es va crear per donar una sortida als joves que no havien acabat els seus estudis i tenien dificultats per trobar un encaix en el món laboral. Aquest any el 40% d'alumnes que han fet els PTTs han trobat feina.
Estem contents, orgullosos d'aquesta petita història, d'aquests 25 anys. Tenim moltes ganes de continuar treballant per aquests joves perquè és el nostre sentit, és la nostra tasca, és el nostre objectiu que cadascun dels joves que passa pel PTT de la Garrotxa pugui aconseguir el seu èxit, sigui continuant estudiant o sigui inserint-se en el món laboral.
És precisament un dels tutors del PTT, en Jordi Roca, que diu que el programa és molt positiu i es mostra especialment orgullós de l'activitat dels seus joves. En esports, la Unió Esportiva Olot vol apuntar alt amb Mànix Mandiola. El club és ambiciós i confia en el tècnic basc per acabar la zona noble de segona federació la temporada que ve. En la presentació de la seva renovació, Mandiola també ha parlat clar. Diu que no ha marxat a 650 quilòmetres de casa per quedar a mitja taula.
Te voy a decir, me iban a llamar hace un año y no hubiera venido. Estoy muy esperado, pero vengo para dos meses. Las cosas han salido, caes de pie, salen bien. Y coges cariño y mejor trato que aquí, se puede igualar, mejorar, ¿no? Yo sé que dependemos de los resultados, ¿eh? Somos tan buenos como el último resultado que has hecho. Pero la verdad que es la acogida y todo ha sido positivo. Entonces, para nosotros, a mí ha sido muy fácil.
El tècnic d'Eibar estarà acompanyat a la banqueta pel també basc Íñigo Arriola, la seva mà dreta habitual. Ferran Joan Miquel i Jordi Fernández completaran el nucli dur del cos tècnic d'una Unió Esportiva Olot que ja sap contra qui s'enfrontarà. Ja hi ha grups de segona federació. L'Olot s'enfrontarà a valencians, balears i a tres aragonesos. El club olotí era partidari d'un grup tercer amb aragonesos i navarresos, però finalment l'opció més votada per tots els clubs de la categoria ha estat una altra, que us explicarem a l'informatiu.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres. Màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar avui en trobarem al carrer Bisbe Serra, a l'avinguda Sant Joan, carrer dels Garganta i a la zona del pàrquing del mateix carrer. Durant el dia d'avui hi haurà tallada la carretera de la Moixina i la plaça Mora. I a la tarda hi haurà tallat el carrer Sant Rafel. I això és tot des de la policia. Que passeu un bon dia.
Gràcies, bon dia i bona hora a la Policia Municipal d'Olot. Un apunt de trànsit important. El Centre de Control Viari de la Generalitat informa que avui hi haurà el carril tallat en direcció a Olot del túnel de Sant Esteve d'en Bas. El tall es produirà de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda, fet que provocarà que els vehicles que vinguin de les Planes d'Hostoles a Sant Feliu hagin de passar per dins el poble de Sant Esteve.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I aquest matí ens hem llevat amb el cel encapotat. Neus, amb quines temperatures?
Molt altes. Avui ens hem llevat amb 19 graus a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas, 20 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Anglesia, Girona, 22 a Banyoles i a Figueres, 18 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Vic, Ripoll i a Das, i 15 graus, molt alta, a Vall de Núria.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui serà un altre dia de calor i de xafogor intensa. Previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Dimarts matí amb sol, alguns núvols a la costa, la temperatura pot tornar a pujar màximes de 32 a 37, però amb alguna tempesta a la tarda que podria ser forta entre el vespre i la nit a les comarques interiors, fins i tot de matinada arribar a la Costa Brava Sud. I dimecres també, situació de tempestes que poden ser fortes i empedregades. A més, dimecres ja la temperatura pot baixar de 4 a 8 graus a gairebé tot arreu.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Comencem. Garantir que els actes multitudinaris de la comarca siguin segurs és l'objectiu de Nits de Qualitat en les Festes de la Garrotxa. Es tracta d'una formació per comissions organitzadores per tal d'evitar qualsevol tipus de violència sexual en l'espai públic. La idea parteix dels punts liles presents a les festes majors des de fa una dècada i que Olot es va estrenar l'any 2019. La formació comença avui mateix i assistir-hi serà condició indispensable per tota entitat que vulgui tenir una barraca Neus per festes d'altura.
En ple 2022, les agressions sexuals o de gènere estan a l'ordre del dia, malauradament. Normalment, quan succeeixen aquest tipus de fets, són a les nits de festa i sovint l'abús d'alcohol i drogues està al darrere de moltes d'aquestes situacions. Per aturar-ho i conscienciar la població, a la Garrotxa neix el projecte anomenat Nits de Qualitat en les Festes de la Garrotxa, que vol transmetre un missatge concís cap a la societat per minvar actituds masclistes i qualsevol tipus de violència en nits de gresca. Es tracta d'un seguit de formacions adreçades al personal que integra associacions i entitats col·laboradores o organitzadores de festes majors. La tècnica de l'Àrea de Joventut i Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa és Ariadna Pagès.
I sobretot és introduir bones pràctiques, no? Aquestes bones pràctiques que sempre, com tu deies, s'ha pensat que la nit és un lloc on s'ha de beure, on s'han de consumir drogues per passar-s'ho bé, no? I potser no passa res si beus, però ho pots fer de manera responsable i més adequada, no? I si te surts de vegades d'aquesta normativa de que no t'agrada tant beure o que no vols beure, doncs també a vegades fa que dins dels grups tampoc hi entris tant.
La formació Nits de Qualitat a les Festes de la Garrotxa s'emmarca dins el programa Retalla les Violències, Enganxa les Cures, que impulsa el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. El format es basa en els punts liles creats per entitats feministes ara fa una dècada que pretenia conscienciar els joves sobre temes relacionats amb qualsevol tipus d'agressió sexoafectiva. La tècnica comunitària del Consorci d'Acció Social és Tina Ruiz.
Es va decidir perquè el 2019 es va fer per primera vegada un punt lila per festes d'altura i aquell any també alguns municipis de la comarca també van implementar un punt lila a les seves festes majors i com a resultat d'aquestes accions es va considerar interessant, necessari seguir fent formació a col·lectius, a entitats, a clubs esportius que gestionen les barraques, els bars, les barres, però també a ciutadania en general o a agents del territori implicats en el protocol que tenim on les taules de les comissions de seguretat.
Pel punt lila estrenat per Festes d'Altura de l'any 2019 hi van passar més d'un miler de persones en 4 dies. Les dades demostren que aquest tipus de serveis són tan necessaris com la pròpia seguretat dels recintes on tenen lloc aquests esdeveniments. Ariadna Pagès comenta la dificultat d'implementar-los a cada festa per les condicions que té cada zona.
Seria un objectiu, però a la vegada hi ha pobles molt petits que no tenen la capacitat per gestionar un punt lila, no? I per això també fem aquestes formacions, perquè a part d'abordar temes de dispensació d'alcohol, també abordes temes de violència masclista i d'altres tipus de violència, no?, que passen a les nits. Però sí que és veritat que el fet de formar les persones que estaran darrere les barres o les persones que estaran a les comissions o fins i tot altres persones que formen part de l'oci nocturn com empreses privades, fa que hi hagi com aquesta protecció comuna i general cap a la prevenció de les violències en tots els àmbits, no? I que a vegades si tothom està més format o si tothom està més conscienciat, doncs potser també fem aquesta barrera cap a les nits, no? Uh-huh. Cap al que passa a les nits.
Les nits de qualitat a les festes de la Garrotxa vol posar l'accent també que la festa és possible sense abusar de l'alcohol. Des d'avui, els membres de les comissions organitzadores d'activitats tindran l'oportunitat de formar-se per tal de ser els primers en ajudar la població a conscienciar-se. En el cas concret d'Olot, cap comissió o entitat podrà optar a tenir una barraca per les festes d'altura si els seus membres no han passat per aquestes formacions.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un jove d'entre 16 i 18 anys ahir que va caure accidentalment al riu Fluvià. Un jove es van localitzar el seu cos cap a les 5 de la tarda, submergit al riu, a la zona dels Tossols, al barri de Sant Roc, just a sota de la pista d'atletisme. El noi tenia el cap sota l'aigua i, segons ha pogut saber Radio Lot, al costat hi van localitzar unes bambes i una bossa de mà i objectes personals. Segons les primeres informacions que ha pogut contrastar Radio Lot, es tracta d'un noi d'entre 16 i 18 anys que a priori hauria anat sol a banyar-se al riu. Es dona la circumstància que en aquesta zona especialment perillosa hi ha molta roca basàltica que rellisca i alguns bassals de fondària considerable que a simple vista no es veuen. Segons les mateixes fonts, el noi hauria caigut accidentalment i hauria mort. Els joves que l'han localitzat han avisat ràpidament els bombers, que s'han traslladat al lloc dels fets i posteriorment han alertat els Mossos d'Esquadra, que continuen investigant a dia d'avui les causes de la mort. Fa uns anys, en aquesta mateixa zona dels Tossols, hi va haver un altre accident similar, en el qual dos nois van caure i un d'ells va morir en circumstàncies similars a les d'aquest dilluns. De moment, no s'ha identificat el cadàver. Obrim la pàgina econòmica. La sequera comença a provocar estrès hídric a la nova producció de fesols de Santa Pau. Les plantes, repartides en 20 hectàrees de camps conreats fins ara, han començat a créixer, però el seu desenvolupament podria aturar-se com a conseqüència de les altes temperatures. Si arriben les pluges i es poden conrear més camps, es preveu que enguany puguin superar la producció d'11 tones aconseguida l'any passat.
La ploguda de finals del mes de maig va ser òptima per poder plantar la llavor del que serà la nova collita del fesol de Santa Pau amb denominació d'origen protegida. Els seus responsables confien que puguin arribar a plantar en 20 hectàrees més de terreny, doblant la producció actual, però això dependrà de les pluges que vinguin. El fesol de Santa Pau necessita les precipitacions d'estiu per desenvolupar-se, perquè del contrari no creix, i això provoca que la collita pugui anar tard o ser de mala qualitat. El president de la DOPI, de l'Associació de Cultivadors de Fesol de Santa Pau, Lluís Sunyer, ha dit a Radio Lot que ja comencen a notar un cert ralentiment de la planta com a conseqüència de l'estrès hídric que pateix.
Tot i que en aquest moment que està el fesol ara petit, no, l'excés de temperatura no l'afecta gaire, ho suporta molt bé l'estrès hídric. Es queda parat i no creix. És més empipat un excés de calor quan està en floració, llavors sí, perquè la flor es deshidrata i no fecunda, no fa tabella. Però en aquest moment la planta es queda parada a esperar que arribi una ploguda, i en el moment que arriba una ploguda, llavors torna a riar el seu procés vegetatiu. Esperem que ens plogui abans, que no tardi massa ens ploure's, perquè és clar, si la planta també es queda gaires dies parada per la falta d'aigua, tampoc és bo.
La humitat de la terra és un factor clau perquè la planta del fesol creixi amb prou garanties. Els cultivadors calculen que al mes de juliol es produeix la floració i que si les temperatures es mantenen estables, puguin fer la collita des de principis de setembre fins a finals d'octubre. Per Lluís Sunyer és important que la recollida es pugui fer de forma esglaonada.
Tampoc ens interessa que ens arribin tots de cop, que la collita pugui ser pausada i progressiva, perquè si et ve tot de cop, llavors tens molta feina i no tens temps. També ens va bé fer plantacions que no siguin molt juntes, sinó fer diverses plantacions dins la mateixa finca, cada productor, perquè així llavors també queda escalonada la collita i pots anar collint amb més tranquil·litat. I també totes les feines que durant tot el procés de conreu també et venen més escalonades, no venen tant de cop.
El Fesol de Santa Pau és una denominació d'origen protegida des de l'any 2015, però no va estar plenament operativa fins un any més tard. Actualment hi ha 9 productors. La seva capacitat de tirar endavant les sembres determinarà la quantitat que se'n pugui recollir. L'any passat van fer-ne 11 tones, una dada inferior a les collites anteriors, perquè un productor va deixar de conrear-ne. Es comercialitza bàsicament a Catalunya, tot i que també hi ha alguns restaurants de l'estranger que en compren. Lluís Sunyer detalla amb què es diferencia de la resta de Fesol de Santa Pau amb denominació d'origen protegida.
El Fesol de Santa Pau, les seves característiques diferenciades són que pel sol fet de ser plantat en terra volcànica, doncs no té gota de percepció de la pell, té un gust molt melós mantecós, molt suau al paladar, és de fàcil coure, i bueno, té un gust diferent, és diferent, i això li dona la terra on ha estat plantat.
Una de les particularitats de la producció del Fesol de Santa Pau és que hi ha contacte directe entre el productor i el client. Això fa que es pugui negociar millor el preu i controlar tot el procés de comercialització. En els últims mesos han notat que té millor sortida el fesol cuit i envasat més que no pas el fesol sec. Possiblement podria tractar-se d'un altre canvi d'hàbits provocat pels mesos de confinament.
I també hem sabut que els productors de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona han recollit durant el 2021 96.000 tones de fruita. És una xifra rècord des de la creació de la IGP. Les tres empreses que les cultiven han apuntat que aquest acord es deu sobretot a la climatologia favorable que van tenir durant l'any passat, l'absència de pedregades i d'episodis de vents. De fet, els productors remarquen que més enllà de la quantitat, la qualitat de la poma del 2021 ha estat molt bona. Les previsions inicials que tenien els productors era recollir 84.500 tones, que ja suposava un 16% més que l'any anterior. Després de tancar la temporada, però, han vist que el balanç supera la previsió inicial. I on es freguen les mans és a Girona. La Cambra de Comerç estima en 40 milions d'euros l'impacte econòmic de l'ascens simultani del futbol i el bàsquet a l'elit de la competició. És tan sols una xifra inicial, però per calcular-la parteix d'una base bastant sòlida. L'estudi que va fer ara fa 4 anys, mesos després que el Girona pugés a la màxima divisió estatal.
La Cambra calcula que d'aquest impacte fins a 25 milions d'euros correspondran al futbol i que la resta els aportaran tant el bàsquet masculí amb Marc Gasol com a Clara Icona com el femení o bé l'hoquei. El director de la Cambra de Comerç de Girona és Eduard Torrent.
El que sí que és un impacte important és que dels tres esports pràcticament són molt poques ciutats. Cap mitjana que tenim els tres equips a les dues divisions superiors de bàsquet i de futbol. Bàsicament són Madrid, València i Girona. Perquè Madrid sí que té algun equip a les tres divisions, València també i nosaltres. Vull dir, no hi ha Barcelona, per exemple, i totes les altres ciutats espanyoles que són molt més grans que Girona.
Més imatge de marca, més ingressos per les botigues, hostaleria i turisme i també més pressupost per als clubs són algunes de les variables que es tenen en compte a l'hora de valorar l'impacte econòmic de l'ascens esportiu gironí.
I mentrestant, si uns celebren, els altres estan decebuts. El Consell Comarcal del Ripollès lamenta que el Comitè Olímpic Espanyol hagi decidit finalment descartar la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 de Catalunya i Aragó. El seu president Joaquim Colomer ho veu com una oportunitat perduda per projectar internacionalment el Pirineu al món i reclama que ara que ja s'ha descartat, el govern impulsi igualment les millores que històricament es deuen a la zona.
O sigui, segueixen havent-hi mancances i tinguem Jocs Olímpics a la vista o no. Evidentment, el territori de muntanya, les comarques de Pirineu, sempre s'ha dit doncs, que hi ha un cert deute cap a aquestes i ho seguirem mantinguent, ho seguirem defensant i els presidents i presidentes dels consells comarcals de muntanya doncs, seguirem fent pinya per reivindicar-ho.
Defensen que el que ha passat amb Aragó ha de servir per aprendre dels errors i afrontar una possible nova candidatura amb més solidesa. Des del Ripollès, a més, creuen que el govern va voler explicar un projecte quan encara no estava prou treballat amb el territori i lamenten la inversió de diners i temps que s'ha perdut. I, mentrestant, el que continua sense funcionar, com molts usuaris voldrien, serien les grans infraestructures ferroviàries d'aquest país. Els usuaris de l'AVE de Figueres i Girona demanen a Renfe que recuperi les freqüències de trens cap a Barcelona que hi havia abans de la pandèmia per tenir, diuen, una vida digna.
Recorden que si el mes de gener del 2020 hi havia 15 freqüències diàries, ara s'han quedat amb 10, i això fa que molts optin per anar a treballar en vehicle privat. Aquest dilluns una plataforma de viatgers s'ha reunit amb el senador d'Esquerra per Girona, Jordi Martí, el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, per debatre aquesta situació.
Hi ha dos reivindicacions importants. La primera és que les freqüències de baixada als matins són massa pobres i estan sempre molt plenes, i a més l'últim tren de baixades a les 9:26, no en tenim cap fins a les 15:50, si no recordo malament, i l'altra reivindicació és la reivindicació de pujada altre cop, en la que ens trobem amb un d'aquests trens de ferrocarrils francesos que és fantasma, que no existeix, i molt baixa freqüència fins a arribar després a 6:30 i a 7:30.
Arran de la trobada, els republicans han anunciat que demanaran una reunió amb Renfe per intentar resoldre aquesta situació.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Bé, tornem cap a casa. Els plans de transició al treball de la Garrotxa celebren 25 anys i ho fan amb una exposició que entrinxeria que recull els moments més emblemàtics de la història d'aquesta modalitat educativa. Es va crear per donar una sortida als joves que no havien acabat els seus estudis i tenien dificultats per trobar un encaix en el món laboral. Aquest any el 40% dels estudiants que han fet els PTTs han acabat trobant feina.
Fins l'1 de juliol es podrà visitar Can Trinxeria l'exposició que recull els 25 anys de cursos del PTT Garrotxa. Des de 1997 aquest programa intenta acompanyar els joves que no tenen l'ESO i que tenen ganes de reincorporar-se al sistema educatiu o bé de fer els primers passos en el món laboral però no saben com fer-ho. Aquesta exposició està integrada en el projecte dels alumnes del curs. Un dels tutors dels PTTs Garrotxa és Biel Bussoll.
Intenta ser un recull de tota la història del PTT, d'aquests 25 anys, 25 cursos on multitud de persones, no?, des dels joves, passant pels docents, per les empreses col·laboradores, on hem fet formació cara seva, com les que han col·laborat amb les pràctiques dels joves, doncs apareixin i siguin protagonistes perquè d'alguna forma són la raó de ser, principalment els alumnes, i després en segon lloc doncs tota la resta de gens. I d'alguna forma en aquesta exposició hem intentat doncs que tothom s'hi pugui trobar i buscant doncs aquells fets més emblemàtics que fan que el PTT de la Garrotxa sigui el PTT de la Garrotxa, que és un projecte doncs, amb il·lusió, un projecte transformador, un projecte que d'alguna forma no ha perdut l'essència durant aquests 25 anys.
Els plans de transició al treball ofereixen la possibilitat d'encaminar els alumnes de 16 a 21 anys mitjançant tres perfils professionals: el d'auxiliar d'hoteleria, el d'auxiliar de comerç i atenció al públic i, per últim, el d'auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques. Enguany el PTT tanca un curs molt positiu, ja que el 60% d'alumnes matriculats han aconseguit aprovar. D'aquests, el 70% continuen la seva formació educativa i el 40% ha aconseguit trobar feina i un contracte laboral. Un dels tutors del PTT, Jordi Roca, diu que el programa és molt positiu.
Estem contents, orgullosos d'aquesta petita història, d'aquests 25 anys. Tenim moltes ganes de continuar treballant per aquests joves, perquè és el nostre sentit, és la nostra tasca, és el nostre objectiu, que cadascun dels joves que passa pel PTT de la Garrotxa pugui aconseguir el seu èxit, sigui continuant estudiant o sigui inserint-se en el món laboral.
El PTT Garrotxa ha estat reconegut amb dos premis del Departament d'Educació de la Generalitat. El segon premi a la Mostra Concurs Gastronòmic i el Premi a l'Excel·lència Professional dels Guardons Impuls FP.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot vol apuntar alt amb Mànix Mandiola. El club és ambiciós i confia en el tècnic basc per acabar la zona noble de segona federació la temporada que ve. En la presentació de la seva renovació, Mandiola també ha parlat clar. Diu que no ha marxat a 650 quilòmetres de casa per quedar a mitja taula. El Deibar estarà acompanyat a la banqueta pel també basc Íñigo Arriola, la seva mà dreta habitual. Ferran Joan Miquel i Jordi Fernández completaran el nucli dur del cos tècnic. Ens ho explica en David Planella.
Després d'haver aconseguit l'ascens a segona federació, Mànix Mandiola continuarà a la Unió Esportiva Olot i afrontarà la seva primera temporada sencera a la banqueta vermella. Ho farà carregat d'il·lusió i d'ambició. El president Joan Agustí s'ha congratulat d'haver-lo renovat i li ha demanat portar l'equip a la part alta de la taula. Ell no ha fugit d'estudi i ha recollit el guant del president. Ha estat el gran moment de la presentació de la renovació.
Però el club és un pas important perquè aquesta vegada no estem promocionant amb un entrenador, sinó que agafem una persona d'experiència, dos persones d'experiència i prestigi amb èxits en la nostra categoria per consolidar el projecte de la Unió Esportiva Olot a segona B. I, possiblement, si són certes les paraules que hem parlat, doncs ja me dijiste que si me dais de l'equip des del primer moment os pongo arriba. Pues aquí estamos. Para estar dado.
Bueno, es que si no pienso yo en positivo, en pensar que... Nosotros tenemos que pensar en ganar la Liga. Luego los rivales, que yo no sé qué nivel van a tener, nos pondrán en nuestro sitio. Pero tenemos que... Hemos venido aquí a ganar la Liga, ¿no, Iñi? No, joder, hemos hecho 650 kilómetros para quedar en mitad de la tabla. Luego pasará lo que sea, pero normalmente suelen pasar cosas buenas, donde vamos nosotros. Pues de luego, pasar cosas pasan, eso seguro, y normalmente buenas.
Mandiola va arribar a l'Olot a finals de març per intentar redreçar el rumb de l'equip que havia perdut el lideratge de tercera i patia per no aconseguir l'ascens a segona federació. Amb el tècnic basc a la banqueta, els olotins no van perdre cap partit, en van empatar dos i en van guanyar cinc, i van pujar després de superar tres eliminatòries a partit únic a la promoció d'ascens. Aquests dos mesos tan intensos i de desenllaç tan bo van convèncer el club de voler renovar Mandiola i també van convèncer el tècnic de voler continuar l'Olot.
Te voy a decir, me iban a llamar hace un año y no hubiera venido. Estoy, me hubiera esperado, pero vengo para dos meses, las cosas han salido, caes de pie, salen bien y coges cariño y mejor trato que aquí, se puede igualar, mejorar, ¿no? Yo sé que dependemos de los resultados, ¿eh? Somos tan buenos como el último resultado que has hecho. Pero la verdad que es la acogida y todo ha sido positivo, entonces para nosotros... A mi ha sigut molt fàcil.
Com fins ara, Mànix Mandiola estarà acompanyat a la banqueta al cos tècnic per Ferran Joan Miquel, preparador físic, i per Jordi Fernández, entrenador de porters. La novetat és que aquesta vegada el tècnic d'Eibar porta un ajudant de confiança, el també basc Íñigo Arriola. Natural del Góibar, és exfutbolista, va arribar a jugar diverses temporades a segona divisió amb l'Eibar i com a entrenador ha fet tàndem amb Mandiola a l'Eibar, a l'Alavés i a l'Atlètic Balears. El nou segon entrenador de l'Olot ha agraït la rebuda que ha tingut i per valorar la seva arribada ha posat l'accent en la història del club garrotxí.
El president antes ha dicho, o l'he creído entender, porque yo también voy a intentar aprender el catalán, que somos gente de prestigio y tal. Prestigio tiene el club, el Olot, porque es un club centenario y los que llevamos tiempo en esto valoramos. Si este club es centenario, tiene 100 años de historia, es porque ha habido mucha gente delante que ha hecho mucho para que nosotros hoy podamos estar aquí.
Amb el cos tècnic confirmat, la Unió Esportiva Olot 2022-2023 continua agafant cos, a banda de la renovació de Mànix Mandiola com a primer entrenador i del fitxatge d'Íñigo Arriola com a segon. El club ja ha renovat 8 futbolistes: Blázquez, Carles Mas, Vigues, Xumetra, Guillem Terme, Arnau Forés, Eric Callís i Uri Ayala, i n'ha fitxat 3 més: el migcampista Albert Urriols Urri, del Figueres, i els davanters Manel Busquets, del Sant Andreu, i Ferran Bruguer, del Badalona.
Per cert, que ja hi ha grups de segona federació. L'Olot s'enfrontarà a valencians, balears i 3 aragonesos. El club olotí era partidari d'un grup tercer amb aragonesos i navarresos, però finalment l'opció més votada per tots els clubs de la categoria ha estat Neus un altre.
6 catalans, Prat, Manresa, Lleida, Espanyol B, Terrassa i Costa Brava. 4 valencians, Atlètic Saguntí, Hèrcules, Alzira i València Mestalla. 4 balears, Eivissa, Penya Deportiva, Formentera i Mallorca B. I 3 aragonesos, Terol, Deportivo Aragón i Ebre. Són els 17 rivals que tindrà la Unió Esportiva Olot a la segona federació. Així ha quedat configurat el grup tercer després de les votacions de tots els clubs de la categoria. La Federació Espanyola ha acabat dividint en dos grups els equips aragonesos per poder-ho quadrar tot. L'altra opció, la que havia votat l'Olot i els equips catalans, era un grup amb tots els navarresos i els aragonesos, però finalment no ha tirat endavant. L'Olot tindrà viatges molt semblants, doncs, als que havia fet quan jugava l'antiga segona B. Entre els rivals que tindrà el curs que ve destaca l'Hèrcules d'Alacant, que partirà com a gran favorit del grup, la Eivissa de Raúl Garrido, el Terol del jugador lutí Alfredo Gutiérrez i 4 filials, els de l'Espanyol, el Saragossa, el València i el Mallorca.
Monofocals?
Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.